Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Delictes durant el 2017. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, els fets delictius s'han situat per sota dels 14.000 a Sabadell, uns 400 menys respecte de l'any anterior. L'intendent en cap de la comissaria de Sabadell, Roger Sales, ha valorat positivament les xifres, tot i que encara diu hi ha marge de millora.
L'índex delictiu en el qual ens estem movent, si mirem el nostre històric, no estem amb els números alts ni molt menys, estem amb una escala, crec jo, que correcta. Insisteixo, darrere d'aquests 13.981 casos que hem tingut aquest any 2007, hi ha víctimes, motiu pel qual m'agradaria que fos zero. Però, dit això, que el zero és una utopia, doncs ens hem d'intentar moure en unes franges, diguem-ho així, acceptables, no? I crec que ens estem movent ara mateix en aquestes franges.
Malgrat que hi ha hagut un descens generalitzat, hi ha un tipus de delicte que sí ha pujat, el robatori a l'interior de domicili. Durant el 2017 s'han registrat gairebé un miler de fets d'aquest tipus, una quarantena més en relació al 2016. De seguida analitzem a fons aquestes dades en matèria de seguretat. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 16 d'abril.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La comarca compta amb una nova eina per afavorir la competitivitat i la innovació de les empreses. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Es tracta de l'anomenat Hub B30. El vicerrector d'Innovació i Projectes Estratègics de la UAB i director del Parc de Recerca, Francisco Javier Lapuerta, explica com podrà ajudar el nou Hub a les empreses. Són declaracions al programa Al Matí.
Dintre de lo que seria el Hub, lo que pretenem és que tinguin serveis que puguem ajudar-los a muntar un equip de recerca buscant en els diferents elements, en els diferents membres. I no estan, per això deia des del primer moment que no pretenem ser un centre d'una institució, sinó que volem ser un centre multiinstitucional que permeti connectar els diferents elements.
El Hub B30 s'acaba de constituir sota el paraigües de la Universitat Autònoma, el seu parc de recerca, l'Eurecat i l'associació Àmbit B30.
Nova denúncia de la secció a l'Ajuntament de Sabadell del Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya.
El sindicat ha fet públic que el consistori fa servir un carretó elevador sense matrícula ni assegurança per transportar els blocs de formigó que tanquen l'eix central els diumenges. Xavier Bartrolí és el president del sindicat.
Si estigués matriculat, si tingués permís de circulació i tingués assegurança obligatòria, doncs hi podria anar, cap problema. El problema és tant que no reuneix aquestes condicions, no compleix la normativa i, per tant, aquest vehicle no pot circular.
Fons municipals aleguen que tenen els tràmits en marxa per comprar un vehicle amb matrícula per fer aquestes funcions i que, mentrestant, l'Ajuntament n'assumeix la responsabilitat civil.
Sabadell viurà el Sant Jordi per partida doble.
Les parades de llibreters estaran obertes al públic també la vigília de la Diada, seguint el model de l'any passat. Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre i membre del Gremi de Llibreters de Barcelona, ha explicat que aquest és un tret diferencial del Sant Jordi a la ciutat.
Sí, es farà en diumenge i dilluns. Per acord gremial o gremial de Sabadell, vull dir, eh? Catalunya, cada ciutat una mica fa, doncs, segons els seus usos i costums, i per tant nosaltres aquí a Sabadell ens hem posat d'acord els llibreters i farem i amb l'Ajuntament, evidentment, i ho farem el diumenge i el dilluns.
Els llibreters s'instal·laran diumenge 22 i dilluns 23 al passeig i als seus voltants.
Abans d'anar als serveis, rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem per la previsió meteorològica. Setze graus aquesta hora al centre de la ciutat i la pluja ha tornat a fer acte de presència avui després d'un diumenge radiant. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Jordi Mateu, molt bon dia.
Hola, bon dia. Hem començat la setmana amb força nuvolositat i amb precipitacions que han afectat sobretot punts del sud i oest del país i que durant aquestes properes hores encara poden afectar molts punts del país. Tot i així, al llarg de la tarda s'obriran algunes clarianes i la precipitació en forma de ruixat quedarà més restringida a punts del Pirineu, Prepirineu, també del quadrant nord-est i de la Catalunya central, on s'esperen alguns xàfecs que fins i tot a la tarda poden ser d'intensitat moderada. A més, avui la temperatura serà més baixa que la d'ahir. I a partir de demà ens esperen uns dies força diferents, i és que tant dimarts com dimecres s'ha d'imposar el sol amb cel serè o poc ennuvolat i només amb el creixement d'algunes ennuvolades a la tarda a punts de muntanya, que no ens han de deixar precipitacions. A més, demà hem d'esperar que novament la temperatura es recuperi i que sobretot al centre del dia la temperatura màxima sigui moderadament més alta que la d'avui dilluns. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens interessem ara per com funciona el transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha constància d'incidències importants, segons ens indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Bona tarda. I també situació força tranquil·la a les carreteres catalanes, segons informa el Servei Català de Trànsit. A aquesta hora no hi ha cap incidència destacada i hi ha circulació fluida al llarg de la xarxa viària catalana. Moment d'entrar en matèria, els delictes han baixat en l'últim any als municipis de l'àrea bàsica de Sabadell dels Mossos d'Esquadra. Segons dades facilitades pel cos policial, els fets delictius detectats l'any 2017 han baixat en 391 respecte al 2016, situant-se per sota dels 14.000. Les amenaces, la violència física o psíquica i els delictes contra el patrimoni, a excepció dels robatoris a l'interior de domicili, són els que protagonitzen els descensos. En canvi, Karen, la resta pugen lleugerament.
Sí, els delictes més nombrosos continuen sent els robatoris a l'interior de domicilis, que en l'últim any han vorejat el miler, una quarantena més que el 2016. Aquests, precisament, són dels que més es preocupen els Mossos d'Esquadra i sobre els quals incidiran aquest 2018. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell l'intendent en cap de la comissaria del cos a la ciutat, Roger Sales.
A nivell numèric, el que més ens importa és els domicilis. Aquí, sempre, tots els anys, és una prioritat per nosaltres, el domicili. A part d'això, doncs, també ens interessa saber què pensen els veïns per intentar donar-los un servei el més personalitzat possible. I això ho estem aconseguint mitjançant reunions que anem fent i que anirem fent durant aquest 2018 per intentar reduir aquelles situacions que generen sensació d'inseguretat en el veïnat.
També han pujat les lesions en una vintena, les agressions sexuals en 13, els abusos sexuals en 10, els homicidis en 2 i les temptatives d'homicidi en 9. Alhora s'han registrat un increment dels delictes de maltractament a la llar en 11. Sales treu importància a aquest increment i assegura que té una altra lectura. Els afectats denuncien més.
Des d'aquesta perspectiva, sí. Quanta més denúncia tinguem, més accions podem intentar fer, més estudis es poden fer ja no només des de l'àmbit policial, sinó fins i tot des de l'àmbit sociològic, no? per intentar posar remei a aquesta xacra que és la violència en l'àmbit de la llar.
Els delictes relacionats amb el patrimoni, com els robatoris en empreses o en establiments, són els que més han baixat, amb 505 casos menys que el 2016. En total se n'han registrat 11.457. Aquest descens, segons els Mossos, podria estar relacionat amb la lleugera millora econòmica registrada en l'últim any, que redueix els casos de persones que roben per necessitat.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Aconseguir que les petites i mitjanes empreses del Vallès siguin més competitives i alhora innovadores. Aquests són l'objectiu principal del nou Hub B30 impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc de Recerca de la UAB, l'Eurecat i l'associació Àmbit B30. L'organisme, que s'acaba de posar en marxa, vol ser el punt d'unió entre aquestes companyies i els investigadors.
Els impulsors del Hub B30 consideren que el futur de les empreses vallesanes passa per la innovació. Les grans companyies tenen prou recursos com per disposar d'un departament especialitzat en millores tecnològiques, però entre les petites i mitjanes empreses aquest accés a les novetats és més difícil. El vicerrector d'Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB i director del Parc de Recerca, Francisco Javier Lapuente, ha explicat al programa al matí de Ràdio Sabadell què es facilita als integrants del Hub B30.
una aplicació de vigilància tecnològica que els permetrà veure quina és l'evolució a nivell mundial de les diferents aspectes que tinguin, i tindran assessorament per part nostra també. I un altre és un mapa del coneixement que hem iniciat fent-lo, aplicant-lo a el que serien els centres de recerca, però que el volem fer també a les empreses, de manera que es podrà ajudar a tenir un mapa de qui està treballant en un tema concret en el nostre territori un tema concret o dirigit a un mercat concret. I d'aquesta manera podrem posar en contacte no únicament grups de recerca amb empreses, sinó empreses amb altres empreses que també estiguin treballant, perquè el que busquem és un punt de trobada i de coneixement.
Més enllà d'ajudar les empreses, el Hub B30 també vol treure els investigadors de les universitats per tal que els seus treballs tinguin una aplicació pràctica.
A vegades pensem que la universitat o els centres de recerca són el gran desconegut de la societat, però també és al revés. També tenim molts investigadors que estem treballant allà en el nostre laboratori i anem fent coses, i necessitem que la societat entri dintre del nostre laboratori, que ens digui quines són les seves necessitats i que modifiqui la nostra recerca. El futur ja no serà d'una forma aïllada, hem de treballar tots de la mateixa forma buscant solucions concretes per problemes reals de la societat.
El Hub B30, a més, oferirà un cop al mes els anomenats branys d'innovació. Aquestes trobades tractaran temes concrets on la innovació hi pugui jugar un paper important, com la seguretat, la sostenibilitat o l'eficiència. El primer branys tindrà lloc aquest divendres i sota el títol La sensòrica per la salut.
Els immobles construïts fa més de 45 anys han de sotmetre's a una inspecció tècnica d'edificis. La revisió, que és obligatòria, té un cost entre els 500 i els 800 euros. El Partit dels Socialistes creu que no totes les comunitats de veïns podran fer front a la inversió. Per això, proposen que l'Ajuntament de Sabadell lideri un conveni que permeti abaratir el preu. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. L'Agència Catalana de l'Habitatge ha enviat un requeriment a tots els immobles més antics de 45 anys, instant-los a fer una inspecció. L'objectiu dels exàmens és que ha de realitzar un equip col·legiat d'arquitectes i aparelladors i és comprovar si els edificis es troben o no en bon estat. El principal entrebanc és el preu de la inspecció, que oscil·la entre els 500 i els 800 euros. A més, és obligatòria, de manera que si les comunitats de propietaris no la fan, es poden enfrontar a multes que van dels 9.000 als 90.000 euros. La regidora del PSC a l'Ajuntament, Ana Carrasco, creu que hi ha molts veïns que no poden assumir aquest cost.
Si la IT et costa 700 euros en un bloc de pisos de 5 veïns, i d'aquests 5 veïns, dos no paguen, per exemple, durant, que això està passant, que ja fa, per exemple, 4 anys que no paguen comunitat ni res, perquè no poden, perquè estan sense feina, perquè estan mantenint els seus fills, perquè en aquest cas són grans i inclús estan ajudant els fills que han tingut que tornar a casa, i han de pagar 300 euros per veí o 400 euros, els hi és molt difícil.
Un cop feta la inspecció, si els informes determinen que hi ha deficiències, els propietaris hauran d'assumir les obres i els seus costos. A més, l'Agència Catalana de l'Habitatge els posa el termini d'un any per fer els desperfectes lleus i 6 mesos en els casos dels greus. Uns requisits que compliquen encara més el procés, tal com apunta el regidor Josep Ayuso.
Si aquestes inspeccions tècniques donen lloc a deficiències, com deia la regidora, a deficiències severes o a deficiències greus, s'hauran d'implementar les solucions, i aquestes solucions, doncs, evidentment, no seran econòmiques. Per tant, tenim un problema ara per fer front a aquesta primera línia de problemes, i posteriorment, en el cas de que es produeixin aquestes deficiències severes, doncs com es reparen i com fan front les comunitats i els particulars a aquestes mateixes deficiències.
Per tal d'abordar la problemàtica, el grup del PSC proposa a l'Ajuntament que lideri un conveni amb Vimusa i el Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors per tal d'abaratir el cost d'aquesta inspecció obligatòria. Els socialistes presentaran una moció al pròxim ple municipal.
Continuem endavant. La secció sindical a l'Ajuntament de Sabadell del Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya denuncia que la direcció els ordena realitzar un servei irregular de manera reiterada. Es tracta de l'acompanyament del carretó que col·loca les pilones de formigó a les cruïlles de la Rambla els diumenges, un vehicle que circula sense matrícula ni assegurança ni tampoc permís de circulació. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El carretó elevador, denominat també Toro, va fent viatges des del pàrquing de Can Marcet fins a cada cruïlla de la Rambla per deixar col·locades les pilones de formigó, les conegudes New Jersey. Comença el matí del diumenge i al vespre fa la mateixa feina a la inversa. Arran de l'atemptat del mes d'agost a Barcelona, es va decidir fer aquesta actuació a la Festa Major, i des de fa aproximadament mig any s'aplica també a les cruïlles de la Rambla. El Toro circula escortat per la policia. El president del sindicat policial sabadellenc, Xavier Bartrolí, els agents no poden fer la vista grossa.
I la nostra, una de les nostres feines principals és assegurar que la circulació de vehicles a la via pública es desenvolupi en condicions correctes i sense infraccions. El que no pot ser és que la pròpia policia municipal de Sabadell, per ordre dels seus directius, doncs faci coses que són exactament el contrari.
El sindicat creu que el vehicle no hauria de sortir al carrer. A més, els consta que la prefectura demana un informe escrit de quins agents es neguen a realitzar el servei d'escorta al Toro. Bartrolí recomana als policies dues maneres de procedir.
Ponderant les coses, de moment el que fem és una solució intermitja de dies denuncia en primer lloc, i si l'Ajuntament de Sabadell, si la prefectura no corregeix la infracció, llavors recomanarem també la immobilització del vehicle, perquè la normativa ho permet.
Bartrolí demana a l'Ajuntament que informi els agents si el servei demanat s'acull a alguna excepció de la normativa.
Si hi ha alguna normativa, hi ha alguna ordre, hi ha algun tipus d'instrucció o de llei que modifiqui la llei de seguretat vial en aquest sentit, o el reglament general de circulació, doncs almenys que s'informi a la plantilla convenientment de que això passa per davant de la infracció administrativa.
Des del sindicat alerten que en cas d'accident de trànsit el més perjudicat serà el conductor del Toro, que normalment és un operari municipal. Per contra, el consistori assegura que aquest és el mateix procediment que es fa servir en esdeveniments com ara curses ciclistes o cercaviles. En ser un vehicle propietat de l'Ajuntament, aquest n'assumeix la responsabilitat civil. D'altra banda, el consistori està a l'espera de comprar un vehicle per fer aquestes i altres funcions similars. Anirà matriculat, per la qual cosa podrà circular sense la protecció policial.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en començar, Sabadell viurà un Sant Jordi doble. L'acord entre el Gremi de Llibreters i l'Ajuntament farà que diumenge 22 d'abril comencin les celebracions d'aquest dia dedicat al llibre. Així, aquest diumenge els llibreters ja muntaran les parades al passeig de la plaça Major i les places Sant Roc i Doctor Robert, on hi estaran fins dilluns.
L'any 2017, Sant Jordi va caure en diumenge i també es va posar les parades al carrer tot el cap de setmana. Tot i que sigui un segon any consecutiu que s'amplia aquest horari, Joan Fàbregas, propietari de la Llar del Llibre i membre del Gremi de Llibreters de Barcelona, apunta que el model només serveix quan el 23 d'abril coincideix amb cap de setmana o dilluns.
En principi és perquè, pel calendari, per temes de calendari, diguem, perquè cau en dissabte, en diumenge, en diumenge i dilluns, però quan és entre setmana, doncs, es respecta el dia de Sant Jordi, però... De fet, a Barcelona ciutat, només el dia de Sant Jordi, només permeten fer les activitats i les parades al carrer el dia de Sant Jordi, que és el dia 23.
Com que aquesta pràctica no es fa tot arreu i el dia de Sant Jordi és entre setmana, el sector té bones expectatives de vendes. Des dels llibreters s'espera que al podi dels més venuts hi hagi sobretot novetats en català. A més, entre les últimes publicacions hi ha molts títols d'autors sabadellencs, com explica Fàbregas.
Ara, per exemple, han sortit poesia del col·lectiu Aquell Papers de Versàlia, un de la Nàtia Ayala. Després han sortit uns llibres de muntanyisme de l'Albert Masó i Garcia, un que es diu Cims i Miradors de Montserrat. Després, per exemple, recentment ha sortit una altra autora de Sabadell que es diu Nayara Tavira, que ha fet una novel·la romàntica que es diu El fantasma que m'amava. I puc seguir, que n'hi ha uns quants més.
L'any passat, Argelagues, de la periodista sabadellenca Gemma Ruiz, i la novel·la Rosa de cendra, de Pilar Rahola, van estar entre els llibres més venuts a la ciutat.
I no deixem les lletres, el Vet aquí tancà amb la tercera edició amb un èxit de participació. Enguany el Festival de Contes ha apostat per ser a més espais per tota la ciutat i no ha programat sessions a l'aire lliure. En total han estat 12 dies d'activitats amb tallers i sobretot moltes narracions amb noms com Ramon Roma, Lola Espasa o Berta Rubio. A més, en aquesta tercera edició s'han recollit uns 1.800 llibres pel Rebost Solidari de Llibres.
Un dels escenaris principals del Vet aquí ha estat les biblioteques. Aquest dissabte s'han programat sessions simultànies a les 7 biblioteques municipals amb molt d'èxit de públic. Només a la Vapor Badia, unes 130 persones han participat en els contacontes. Per Anna Fiter, directora del festival, aquest canvi d'espai és sinònim d'acostar-se més als barris.
A través del contacte que estem fent amb les escoles, ja estem aconseguint que s'impliquin de manera que organitzin dintre la seva pròpia escola sessions de contacontes. I a més, l'Enric Casasses va inaugurar un espai de lectura. O sigui que fixa't com mica en mica a Sabadell es va engrescant amb la idea d'aquest festival, no? Que diem que s'està convertint com en un, amb un festival de la ciutat.
El 21 d'abril es farà l'última activitat, una classe magistral dinamitzada per quatre narradors professionals dedicada als alumnes de tallers de teatre infantil de la Faràndula i el Sant Vicenç.
Notícies en format més breu. Més de 5.300 persones han participat aquest diumenge en la 21a edició de la festa BBVA de la Primavera.
A més de les activitats habituals, enguany les entitats socials de la ciutat han estat les protagonistes de la festa. Pau Borbonet és gestor de l'Espai Natura de la Fundació Sabadell 1859.
Avui doncs, estem donant la benvinguda a la primavera aquí a la Masia de Candeu, aquest equipament que doncs, vol reviure el passat agrícola de la nostra ciutat. I res, avui és un dia per gaudir en família i estem fent un munt de coses. Ara està sonant de fons doncs, el grup Albercox, que fa versions de Disney molt animades i molt particulars. Després també la gent està degustant doncs, les menges de diferents associacions de la ciutat i poden menjar de tot, des de migues murcianes, mandonguilles de Guinea o una pizza berebere fantàstica.
Tot i l'èxit d'aquesta festa i l'edició de la tardor, els gestors de l'Espai Natura no tenen previst ampliar-ne l'oferta.
Els organitzadors del Cebafoc es mostren satisfets de com ha anat la festa malgrat la pluja de dissabte. Pol Campoy és membre de la Junta.
Bueno, malgrat la pluja, les activitats del matí han hagut d'estar suspeses, però al final a la tarda hem pogut fer, bueno, segons el previst, tot el que havíem fet, la tabalada, des del Cebafoc dels infantils, també amb les bèsties, i després el Cebafoc gran, que també ha sigut bastant xulo i molt guai.
Un total de 16 colles d'arreu del país van participar en la macrotabarada de dissabte a la tarda. Un altre dels moments àlgids de la festa va ser el correfoc conjunt, sense la presència, aquest cop, dels Diables de Sabadell.
Sant Quirze del Vallès eliminarà el carrer Alfons 13 del nomenclàtor local i rebatejarà la via com a 1 d'octubre.
Així ho han decidit els ciutadans del municipi a través d'una votació popular en la qual hi han participat 562 veïns. La proposta ha rebut 249 vots, el que representa gairebé un 45% del total. La comissió del nomenclàtor del municipi va reunir-se dimarts passat per donar llum verda a la modificació.
I el grup Vallès de Carinça participa entre avui i dijous a la Fira Alimentària.
Tres responsables del grup oferiran conferències entre avui i demà al Saló, que reuneix 4.000 expositors i que espera 140.000 visitants. L'empresa amb seu a Sant Quirze està dedicada a la fabricació i comercialització d'aromes, ingredients funcionals i solucions tecnològiques per a l'alimentació humana i animal, a més de fragàncies per perfumeria i cosmètica.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell, Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58. Truca'ns al 934-05-0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambós. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
El Club del Viatger us convida a la presentació de la col·laboració entre Viatges Equador de Sabadell Centre i el Club del Viatger. L'equip humà de les dues empreses, units per l'entusiasme pels viatges i el nostre sentit de la qualitat en el servei. Dimecres, 18 d'abril, a les 19 hores, a la Fundació Antiga Caixa Sabadell, al carrer d'en Font 25. T'explicarem les nostres avantatges i al final prendrem un pica-pica. I si t'apuntes a qualsevol viatge durant la presentació, tindràs un 5% de descompte.
Preguem confirmació d'assistència al 93 766 59 96. Ara, més a prop de tu, a través dels viatges Equador Centre.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues. Jordi Cuixart llegeix aquesta hora un escrit davant Pablo Llarena en defensa del dret a l'autodeterminació i contra la vulneració de drets. El president d'Òmnium compareix al Suprem quan es compleix mig any del seu empresonament. També ho han fet Oriol Junqueras i Jordi Sánchez. El magistrat del Tribunal Suprem els ha comunicat que els processa per rebel·lió.
El vicepresident destituït assegura que no s'ha destinat ni un cèntim per l'1 d'octubre i que no va tolerar ni promoure cap acció violenta. La germana del president d'Òmnium, Neus Cuixart, confirma a Ràdio Sabadell la fortalesa del seu germà empresonat.
El Jordi està molt fort. Amb els companys de mòdul i amb el company de cel·la, doncs, estan superbé. El Jordi és una persona, a part de que es fa estimar, és de que, bueno, tampoc té un no per ningú. I quan ets una bona persona, es demostra sempre que ets bona persona.
Ahir va haver-hi una nova manifestació multitudinària a Barcelona. Centenars de milers de persones, més de 300.000, segons la Guàrdia Urbana, van demanar la llibertat dels polítics presos i dels que estan a l'exili, i el punt final a la repressió que consideren que es viu a Catalunya. També aquest cap de setmana, Sabadell per la Independència i Òmnium Cultural van celebrar un sopar solidari amb els presos i els exiliats, anomenat Sopar Groc, on hi van participar familiars de Carme Forcadell i Jordi Cuixart. El marit de l'expresidenta del Parlament, Bernat Pagaroles, va fer sentir la seva veu per primera vegada i va explicar a aquest mitjà que Carme Forcadell està bé.
L'he vist un parell de vegades, tres vegades l'he vist, i ara està més bé, trobo. O sigui, se va aclimatant una mica dins del que està tancada i que no pot anar a cap puesto, clar. Això és, passa tancada a la cel·la, igual passa unes 15 hores al dia o 16 tancada, que són moltíssimes hores. Llavors el resto, pues, va pel pati o fa alguna cosa.
El marit i el fill de Carme Forcadell es queixen que es parla menys de les empresonades dones, al que l'Ameco no surten a les reivindicacions com Estremera i Soto del Real. Sense conèixer cap certesa dels esdeveniments, fan comptes que la seva dona i mare sigui en presó preventiva fins al judici, que es podria celebrar a l'octubre. També descarreguen els exiliats de qualsevol culpa i confien que el procés d'internacionalització que està en marxa a Alemanya i Europa ajudi a la resolució de la situació judicial.
I encara sobre el procés, a banda de les compareixences avui d'Oriol Junqueras i Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha comunicat formalment el processament per suposats delictes de sedició i organització criminal a la cúpula dels Mossos d'Esquadra.
La magistrada ha comunicat de forma presencial a Josep Lluís Trapero, Pere Soler i César Puig que ara s'obre un procediment penal contra ells. Ha estat una vista sense preguntes ni tampoc declaracions dels imputats i la jutgessa s'ha limitat a demanar-los si estaven d'acord amb la interlocutòria. Tots han dit que no.
I a l'Audiència Nacional, avui també ha arrencat el judici contra els 8 acusats d'agredir dos guàrdies civils i les seves parelles al Sasso, a Navarra.
Els joves estan acusats de terrorisme i la Fiscalia demana per a ells 175 anys de presó, entre 50 i 60 per cadascú. Tres dels encausats porten 500 dies en presó provisional.
Encara sobre l'1 d'octubre, us expliquem que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, reitera que el referèndum no es va pagar amb diners públics.
En una entrevista al diari El Mundo, Montoro defensa que els polítics independentistes dins o fora de la presó també s'enfrontin als càrrecs de malversació. I és que, segons el ministre, obrir un recinte públic per un acte polític il·legal també és malversació.
Jutges i fiscals aniran a la vaga el 22 de maig.
Quatre associacions de jutges i les tres de fiscals han convocat una jornada de vaga després que el ministeri no hagi atès les seves reclamacions de més independència judicial i modernització de la justícia. El col·lectiu també ha convocat aturades parcials d'una hora els dies 19 i 26 d'abril i el 3 i el 10 de maig.
I acabem. Itàlia ha deixat en llibertat el vaixell d'Open Arms, retingut des de fa un mes al port de Pozzallo, a Sicília.
L'inspector de Ragusa ha ordenat a posar en llibertat immediata el vaixell de l'ONG catalana que fa rescats al Mediterrani. L'embarcació es trobava aturada des del 17 de març, quan la tripulació va salvar 216 persones a alta mar i es va negar a entregar-les a les autoritats líbies. Els membres d'Open Arms s'enfronten ara a una pena de 3 anys de presó i una multa de 15.000 euros per cada persona desembarcada a Itàlia.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats a les xarxes socials i també al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.